Cadena Cope presenta Converses Veterinàries, amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
I tots els divendres tenim aquestes Converses Veterinàries a Cope Catalunya i Andorra. Cada divendres parlem dels animals. Ho fem amb el Col·legi de Veterinaris de Girona i els amics del Centre Verd. Parlem amb els experts, amb els especialistes, amb aquells que més saben. I aquesta oportunitat, la que tenim avui, de tornar a saludar a l'Anna Mendieta, que ens saluda des de la Clínica Veterinària Mendieta de Palamós. Anna, què tal? Com estàs?
Hola, bon dia. Molt bé.
Gràcies, bon dia de nou per acompanyar-nos. Vam demanar a l'Anna Mendieta que tornés al programa per parlar-nos. La setmana passada vam parlar de gats. Aquesta vegada intentarem parlar de cadells, especialment de gossos, no? Anna?
Sí.
Fantàstic.
Avui mes d'agost, sí.
Molt bé. Doncs comencem potser preguntant, primer de tot, quan anem a comprar un cadell o anem a tenir un cadell a casa, primer de tot la responsabilitat a l'hora de prendre la decisió, no, Anna?
Sí, sí, això és importantíssim, perquè és clar, seran molts anys que haurem de tenir aquest gos o gossa a casa. I a part, que cadascú necessitarà unes atencions diferents, no? I hem de tenir, doncs, una disponibilitat de temps, una disponibilitat, doncs, també econòmica, per què no? Doncs perquè hauran de menjar, hauran d'anar a tenir una prevenció de salut, hauran de fer una sèrie de coses que s'han de pensar molt bé, sí.
Val, efectivament, doncs primer de tot la responsabilitat i un cop tenim el cadell, pensar en coses tan importants com la vacunació, no?
Sí, la vacunació al principi de la vida és importantíssima perquè es poden evitar unes malalties molt greus que podrien acabar comportant la mort de l'animal. I com que amb el simple fet de vacunar ho podem evitar, doncs això s'ha de fer sí o sí.
Molt bé. I el moment exacte per vacunar, quan és? Quan ens arriba el cadell a casa, normalment ja porta alguna vacuna, no?
Normalment sí. Depèn del moment en el que l'adquirim, no? De l'edat que tingui, però es comença a vacunar des del moment que es deslleten. Llavors es deslleten cap als 6-7 setmanes i en aquest moment ja es pot començar a vacunar. Uh-huh. Si està amb la mare fins a les 8, doncs podem esperar a les 8, no? Però s'ha de començar a vacunar a aquesta edat. Al mes i mig d'edat hem de començar a pensar que s'ha de vacunar. I sobretot vacunarem primer de parvovirosis i de moquillo, que són dues malalties molt, molt greus.
Clar. I el nostre cadell podrà ja sociabilitzar des del primer moment? O hem d'esperar que tingui alguna edat o que hagin posat algunes vacunes? Com és això?
Sí, jo sé que tothom té pressa perquè, evidentment, tenim moltes ganes, no?, de gaudir del nou membre de la família, però ens haurem d'esperar una mica. Al principi, que porti una vacuna, després hi ha un recordatori al cap d'unes setmanetes, i a poc ja podrem començar a socialitzar-lo. De totes maneres, no acabarà ben vacunat fins que tingui al voltant de 16 setmanes, 4 mesos, més o menys. Val? 3 i mig, 4 mesos, fins a aquesta edat no podrem fer vida pràcticament normal, de no haver de vigilar res. Però tampoc cal a les 6 setmanes ja començar a sortir al carrer com si no passés res, però a mesura que anem vacunant, doncs podrem anar sortint, anar socialitzant, perquè pensem que els cadells, clar, a partir dels dos mesos i mig, són esponges, i és en el moment en què els hem de socialitzar amb les coses, si no, després podem tenir problemes de pors i de males sociabilitzacions, no? Però no, des del primer dia no es pot.
Parlant d'esponges, un dels primers maldecaps que tenim els propietaris d'animal de companyia, en especial en aquest cas els gossos, els cadells, és el tema d'ensenyar-los el tema de com va la cosa del pipí de les caques i els passejos, no?
Sí, però ho aprendran segur sols, perquè no volen ser bruts ells, tampoc. És a dir, al principi ho faran tot a dintre casa, com és normal, perquè no els podem treure, o sigui, els podem treure a coll, potser, però no els podem deixar al terra lliurement, val? Perquè doncs, el risc és que vagi a ensumir una caca, per exemple, contaminada d'un altre gos adult que quasi bé no té ni símptomes, no? I vagi al nostre cadell, l'ensumi, la llepi i es contagiï, no? Aquest és el risc. Però des del moment en el que puguin començar a fer una rutina de sortir al carrer, ja ho aniran fent sols a fora, ells. No ho voldran fer dintre casa perquè s'embruta. Val? Allà on dormen ells voldran que estigui net. Uh-huh. El que sí que pot passar és que al principi, quan podem començar a sortir, que ja duen un parell o tres de vacunes, i tu pots anar a zones controlades, com dèiem, doncs pot passar que al principi tu surts i el gos no fa res, perquè tot és nou, tot és fantàstic, hi ha molta feina a observar, a explorar, a ensumar, i que llavors, quan tornem a casa, allà on estan tranquils, que és el seu ambient, en allà sí que et facin pipi o caca. Això ens pot passar al principi, però a poc, a mesura que entenguin el carrer com a normal, doncs ja començaran a fer-ho a fora.
Clar.
El que no ens hem és d'ofuscar i mai renyar, perquè no té cap sentit renyar a un gos d'aquesta edat. És com renyar a un nen que va amb bolquers perquè s'ha fet pipi caca a sobre. No ho farem mai perquè no ho entén.
Clar.
Doncs en un cadellet d'aquesta edat, si sortim al carrer i després quan tornem va i s'ho fa, doncs no cal renyar-lo perquè no ho entendrà.
Val, anem a parlar d'un tema apassionant, que és el tema dels passejos. Com ha de ser un bon passeig del nostre cadell i quantes vegades al dia, del cadell o ja del nostre gos en general?
Bueno, la passejada ha de començar per zones que, doncs, que vagin coneguent, no? I sempre anar repetint perquè es vagin acostumant a sortir al carrer. Quan ja els tenim acostumats, doncs després sí que ja podem anar ampliant territori i allargant el temps de la passejada. Com són molt petits, doncs tampoc poden estar caminant una hora, no? A mesura que es vagin sent grans, podrem anar fent més temps d'aquesta passejada. Llavors, han de ser passejades, ja deia, al principi de quan comencen a sortir, doncs no anar, per exemple, amb el cadellet, no anar al pipicant típic, perquè hi ha molts gossos, els quals no controlem tots. I s'ha de vigilar una mica, però després ja s'hi podrà anar, perquè així interaccionaran, es socialitzaran amb altres gossos i tot serà molt millor. I després el terreny, si hi ha zones doncs, amb sorra o amb gespa o amb, que siguin una mica més absorbents, doncs també els agrada més per la passejada.
Clar, normal.
Després, clar, i un altre detall és deixar que el gos vagi ensumant, explorant, que no anar-li fent estrebades cada vegada perquè nosaltres tenim pressa. És a dir, la passejada ha de ser tranquil·la i sobretot pensant en la mascota. Mm. O sigui, ella és la que ara té el seu esbarjo i necessita sortir i veure i caminar i si es para ensumar una flor, doncs ens esperem un moment.
I si tenim un cadell que ens estira molt, que ens arranca el braç, què hem de fer?
Home, anar-lo acostumant a que això no ho ha de fer. I llavors, per acostumar els cadells a les coses o educar-los, diguéssim, el que va molt bé és premiar en positiu, és a dir, o amb un premi, una carícia, que també no cal sempre que sigui comestible, però no renyar i no ser bruscos. És a dir, anar-lo acostumant, que no, que et vull aquí, no m'estiris tant aquí al costat. I quan ho faci, doncs, just en aquell moment, a premiar-lo. Perquè ell relacioni, mira, ara he fet això i m'ha donat allò, però això és perquè ho estic fent bé, val? Mm-hmm. Sobretot ser positiu.
Molt bé, doncs és una gran notícia aquesta la que ens dones, perquè sempre des de lo positiu, si es poden tenir bons resultats, és fantàstic. Una altra pregunta. Tinc el gos i no sé si deixar-lo dintre de casa o ell vol sortir i el poso, per exemple, en una terrassa molt gran que tinc amb una caseta de fusta a l'exterior. Això és possible o han d'estar sempre dintre?
No, això és possible, però sobretot hi ha d'haver un lloc on resguardar-se. És a dir, que no es puguin quedar al sol una gran estona, per exemple, perquè doncs aquell dia arribem més tard, o si es posa a ploure, o si fa una gran ventada. diguem que ells poden estar en una zona exterior, però sempre han de tenir on resguardar-se de les condicions, no sé, d'això, de la climatologia. Perquè, clar, ells no podran sortir del lloc aquest. O sigui, d'una terrassa tancada, ells no podran sortir-ne. No podran picar la porta i que algú els obri. Per tant, han de poder, en aquest espai, tenir on posar-se. Però sí, sí, es poden quedar les fora una estona, clar.
I allò de posar-li un abric, això és bona idea o és més humà que no de gossos?
Doncs mira, depèn molt del tipus de gos i també del temps, no? Però aquí, a la nostra zona, condicions de fred extrem no n'hi ha gaires. Però depèn del gos, depèn de la seva condició corporal, depèn del seu pelatge, pot tenir fred, pot necessitar un abriguet i després, no necessitar-lo gens, no? Per exemple, un llebrer, no?, que seria un galgo, no té gairebé massa corporal, o sigui, no té greix, i aquest, ells tenen molta més fred, doncs que no, per exemple, un labrador que té un gran greix corporal, doncs probablement necessitarà unes temperatures molt i molt més baixes per acabar tenint fred.
Clar.
Després, una altra cosa que també influeix en tenir fred o no tenir fred és l'edat del gos, perquè i la mida, no? Si és petit o molt jovenet pot tenir més fred, doncs que un més gros. I el pelatge, sobretot també el pelatge molt. La capa de pèl fa d'aïllant i quan més gruixut. Per això, per exemple, els huskies o els samoyedos tenien, o bueno, el pastor alemany també, déu-n'hi-do, tenen un gran gruix de pèl i això doncs fa que aguantin molt millor les temperatures baixes.
Clar, una altra decisió...
I els vellets sí. També, els vellets tampoc les toleren tant.
Clar. Una altra decisió important és el tema de l'alimentació, pensar si, què fem, cuinem nosaltres el que menjarà el nostre pelut o tirem de pinsos, hi ha diferents tipus de dietes, les humides, les seques, què en penseu de tot plegat?
Ui, ara hi ha tot un món en l'alimentació que hi ha ofertes per tothom i possibilitats per tothom. Llavors, jo més que dir quin és millor o pitjor, jo crec que el més important és que la dieta sigui equilibrada i de qualitat. És a dir, que la font de la proteïna sigui bona, que la font d'hidrat sigui bona, que tot sigui de qualitat i sobretot equilibrada. És a dir, si nosaltres decidim fer-li casolà, hauríem d'anar a algun nutricionista que ens digués una mica les quantitats i com fer-ho equilibrat. Perquè hem d'aconseguir doncs, que greixos, proteïnes, vitamines, minerals, tot això, doncs, tingui les quantitats justes de cada cosa perquè l'animal sigui sa. Això, al final, és el que ens importa més anar a tots. I dependrà l'alimentació, doncs, si és un cadell o si és un adult o si és una femella gestant, no?, com dèiem.
Clar.
Però els cadells, això sí, haurien de menjar, fins que tenen uns 6 mesets, haurien de menjar 3 vegades al dia. Mm-hmm. I els adults després es pot fer 2 vegades.
Clar. Evidentment, el tema de l'alimentació pensem que és molt important, no? I també suposem que anar-ho adaptant, com deies, no?, a les diferents etapes de la vida, no? Potser
sí.
Un sènior doncs, ja no menja tant o no té tanta necessitat calòrica com potser un gos jove, no?
Uh-huh. Això mateix. Els gossos més sènior haurien de menjar, o segurament poden menjar un pinso menys calòric, doncs perquè tot el tema artròsic, no?, que puguin arribar a tenir, o el tema intestinal, doncs segurament li haurem de portar més fibra, menys greix, perquè no tinguin problemes, sí. I els cadells, al revés, com que són en una etapa de creixement i necessiten una gran quantitat energètica, el seu pinso serà molt més calòric. I, de fet, també, si tenen una mica més de gana, tot i la ració, clar, si són cadells que es mouen molt i que corren i que gasten, doncs els hi podran donar una mica més. En canvi, en un adult, doncs, ens hem de regir bastant amb les mides que li toquen.
Cada vegada es veuen més al·lèrgies, no, també?
Sí, cada vegada més. I més intoleràncies, sí. Això també Suposo que les busquem, no?
Sí, t'anava a preguntar com és que passa això, no? És degut a l'alimentació, a l'atmosfera?
Suposo que tot plegat una mica, i també que cada vegada coneixem més els símptomes i estudien més les coses i els propietaris estan més disposats a buscar el per què. No? El per què doncs, té descomposició sovint, o el per què té picors tan sovint, o per què... I llavors, doncs, bueno, esclar, si uns poden per medi i els altres perquè tenen interès, doncs al final es troben més les al·lèrgies, sí.
Una bona pràctica és estar pendent de les deposicions, de les caques que fa el nostre gos, la nostra gossa, no? Perquè serà, sens dubte, un signe de salut, no?
Sí, sí, sí. I els cadells, que moltes vegades fan la caca una mica pastosa o no poc formada, doncs això s'ha de tenir en compte, perquè potser hi ha alguna cosa al darrere. Hauríem de fer la caca ben feta des del moment zero, quasi, des del sempre. I els adults també, els adults l'han de fer pues, formada i amb una consistència, doncs, no? Normal,
clar.
Però no desfeta.
En els cadells se'ls poden posar ja coses per anar en contra dels mosquits o dels paràsits? O quan són petits, millor que no?
Sí, desparasitar internament per paràsits intestinals, que serien els cucs, això es pot fer de seguida. Això s'ha de fer ben aviat, perquè de fet moltes vegades porten per estar parasitats. I pel tema de puces i garrapates, evidentment, clar, fins que no comenci a anar molt... Bueno, excepte que hi hagin altres gossos adults a casa que entrin, no? A part de la mare, diguem. Llavors, de seguida s'haurà de vigilar, però a partir de les 6 setmanes mínim. 6-8 setmanes és quan es comença a poder donar les pipetes o les pastilles per desparasitar de puces i garrapates, parlo?
Uh-huh.
Perquè després, si no hi ha els esprais, que aquests també es poden aplicar de seguida. Després, tot depèn de quin producte fem servir, eh?
Parlant de tot això, em ve al cap preguntar-te per la perruqueria canina. Des de quin moment? Els cadells poden anar o hem d'esperar que sigui ja una mica més gran?
Podem anar a fer-los un repasset i que els banyin i... Home, quantes més coses s'acostumin des de petits, doncs menys greus seran quan siguin grans. És a dir, si per ells és normal anar a la peluqueria des de petits, doncs quan siguin grans no serà un problema anar-hi. Si volem començar a anar-hi doncs, quan ja té 5 anys, potser no li agrada gens. Però depèn del tipus de pelatge, també, que necessitarà doncs, unes atencions o unes altres. Per exemple, el canitx necessita anar-se cuidant, i en canvi n'hi ha algun altre doncs, de pèl curt que potser gairebé no hi haurà d'anar mai. Però si volem que sigui part de la seva vida, sí, jo els acostumaria de petits. Potser no cal tot...
Digues.
Dic, perdona, potser no cal tota la zona, però anar-los acostumant és bo.
Cadena Cope presenta Converses Veterinàries, amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
Doncs ens diuen, Anna, que el nostre temps ja ha finalitzat, que hem d'acomiadar. Abans, però, volem agrair-te una vegada més la teva presència i les moltes coses que ens has ensenyat i tot el que hem après avui amb l'Anna Mendieta de la Clínica Veterinària Mendieta de Palamós. Anna, eternament agraïts. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ha estat una sort tenir-te en el programa. Molta sort, salut i records a Palamós. Fins aviat.
D'acord vostre, adéu.
A reveure. Tornem d'aquí 7 dies. Seran les converses veterinàries la propera setmana a la mateixa hora en el mateix lloc del dial. Adéu-siau. Baby, 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 baby. You ready? You got me running, got me running.